I quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'ordenança de patinets de la ciutat que es va aprovar ara fa més de 3 anys. Davant de l'auge d'aquests vehicles de mobilitat personal, o BMPs, ciutats com Barcelona han endurit la normativa. Sant Cugat hauria d'actualitzar l'ordenança? Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Roser Ezequiel, veïna de Sant Cugat. Hola, Roser.
Hola, bon dia.
Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional. Benvingut.
Hola, bon dia.
I Robert Sabé, veí i membre del Consell de Barri de Mirassol, que entra per videoconferència.
Moltes gràcies.
Hola, Robert, benvingut. Doncs
gràcies.
Comencem, que tenim molt a parlar. Fa 3 anys que Sant Cugat va aprovar l'ordenança de patinets i BMP, aquests vehicles de mobilitat personal. Creieu que la normativa actual és suficient o s'hauria d'actualitzar? Si vols, comença tu, Robert, que com que no ens veus, així ho aclarim.
Val. Aviam, penso que és un model de mobilitat, penso que està bé que estigui regulat i penso que totes les regulacions han de ser contínuament dinàmiques. Hi ha molts patinets d'aquests, hi ha molts vehicles passant per on no tindrien que passar, i penso que això requereix una reflexió molt més profunda. Dins de la mateixa normativa que es va aprovar, es parlava de seguretat viària, es parlava de convivència i es parlava de mobilitat neta i saludable. Tot això és com dir que tenim que ser amics i que ens tenim que estimar. És una veritat irrefutable que hi tindríem que anar-hi. Però podríem anar una mica al fons de la qüestió. Per mi és totalment incompatible mirar de substituir una xarxa de transport públic metropolità municipal per un sistema d'aquests de mobilitat a partir de vehicles, tot i que siguin petits, tot i que siguin elèctrics, tot el que us vulgui, que es vagin movent per arreu del municipi. Penso que no és una substitució. Dos, hi ha massa laxitud en quant al pas per les aceres o les aceres d'aquests vehicles. I per tant això no té cap mena de lògica. Hi ha massa laxitud amb el concepte de que les zones amb alta concentració de ciutadans passejant es tindrà que anar amb molta més cura. Bé, s'intueix que sempre serà així, però realment la perillositat és molt alta. I després hi ha normes que trobo estrambòtiques i rares. Es limita o s'obliga a l'ús del casc fins a una determinada edat, que és quasi al final de la infantesa, però en canvi després es deixa lliure el bord de les persones. Quan total, persones, la part podria dir que es pot veure afectada per una caiguda un cop és el cap, és també perillós i terrible a determinades edats. No forçosament edats molt tardanes, sinó que podria dir, penso que és un sistema de seguretat que hauríem d'implantar per tot arreu. Per tant, la norma sí, perquè és un vehicle que ha fet pas, un pas important en les nostres vides, però d'una manera dinàmica, parlar de que fa 3 anys, sens dubte que s'ha de revisar, i dos, no pot ser mai un substitut a la mobilitat que es té que vindre regulada per un sistema de transport municipal.
D'acord, moltes gràcies. Robert, tu ets usuari d'algun d'aquests vehicles?
No, he fet intents amb bicicleta, però em canso molt, prefereixo caminar.
Vale. Sempre s'arriba a tot arreu. I vosaltres, Roser o sí. Dani, sou usuaris?
No, tampoc.
Tampoc voldria. Primera, no m'ha semblat, no ni pensament. Però en vista de lo que veig, encara me fa més por.
Fa por, oi?
Fa por.
Sí.
Molta por. Sí. De veritat que és un punt, i jo que surto molt al carrer, diàriament, veig de tots els colors, i de verdaderament perillem tots, vianants, inclús els ciclistes, que ja entre ells es creuen. Per mi és un perill, no sé quina idea, per mi no és bona idea. Ha de ser en llocs molt oberts, però a dins del poble és molt perillós.
Quins són, Roser, els incompliments més freqüents que has observat al carrer?
Passar per la vorera, no arraconar-se, quan tu estàs, passa, per exemple, jo ara amb el cotxet i així, no s'arraconen. No respecten el pas de peatons que tu estàs passant i t'atreveixen. I una altra cosa que trobo un perill, que no sé per què no ho sancionen, és que van més d'un amb el patinet a sobre.
Ah, sí.
Vull dir, no sé si hi ha algun altre més, però el que més és que no respeten. No, la gran majoria no, eh? No
vull dir sí, jo visc prop d'un dels instituts de la ciutat i això que dius és molt habitual, d'anar dues persones joves muntades en el patinet.
Aquesta criatura, has vist?
I amb baixada i amb velocitat, no? Afegiria la velocitat com un dels problemes també d'aquests dispositius, no? Que és que van molt més ràpids del que haurien d'anar per dins de la ciutat, no?
Sí,
que si hi ha una limitació de... de 30 quilòmetres no, pels vehicles, doncs hauria de ser, vaja, que no haurien ni d'apropar-se, no, a aquesta velocitat, i tinc la sensació que van molt disparats, no? No, molt d'acord amb el que deia el Robert, no? Perquè al final és cert que Sant Cugat, almenys al centre, clar, si parlem del municipi no, però si parlem del centre, és una ciutat on ja ho he dit altres vegades, quan hem parlat de temes de mobilitat, que s'hi pot anar a peu i que certament sembla que no sembla necessari, no, l'ús d'aquest tipus d'artefactes. I després també el que ha dit el Robert de la l'autèntica pedra de sabata d'aquesta ciutat, que és la xarxa, diguem, de busos i de transport públic, no? Que això, evidentment, no hauria d'anar en detriment de la promoció d'aquest tipus de ginys, no? És cert que la normativa és de fa 3 anys i jo crec que en aquests 3 anys hem vist, no, aquesta proliferació, aquest boom. Diria que fa 3 anys n'hi havia menys que ara, i que per tant això jo crec que sí que és necessari que es faci aquesta actualització, no, en la línia del que heu dit, no, del tema del casc, per exemple, el tema de les velocitats, el tema de més control, no, per part de la policia local, etc.
Sí, perquè verdaderament no he vist mai, casualitat, cap urbà...
Una multa, no?
Cap, mai!
No, n'hi deu haver, però...
Sobretot a la Rambla del Celler, Rambla del Celler, que tu estàs passejant tranquil·lament, en un moment donat te vols desplaçar cap a la dreta, i de cop i volta veus que t'atravessa un patinet aquest, sí, un patinet, un d'allò, i dius, jolín, si va d'una mica m'enganxa.
Això també passa amb les bicicletes, que tenen un carril bici, però que no passen pel carril bici, passen pel mig de la Rambla, i això també és un perill.
Sí que és un perill, sí.
Aviam, de fet, la normativa permet circular pels carrers vianantitzats del centre si no hi ha aglomeracions, però això creieu que es compleix a la pràctica o que no tenen en compte...
No ho tenen en compte, i per mi el problema és, insisteixo, és la velocitat, no? Perquè clar, quan van tan ràpid, per molt que en aquell moment no hi hagi un vianant, pot sortir un vianant, perquè és la vorera i és per on hem de passar, no? Llavors aquesta velocitat és el que impedeix i pot provocar accidents, no? Per manca de reacció, per...
No, perquè no té temps, malgrat que avui va tan de pressa que el temps s'obre. Clar.
Robert, l'ordenança és de fa 3 anys, i ara el Dani comentava que justament el problema és que des de fa 3 anys cada vegada són proliferat, no? Llavors, creus que s'ha notat un canvi des de que hi ha l'ordenança o no perquè han augmentat els vehicles?
Jo coincideixo amb ells en que realment hi ha hagut un creixement d'aquest tipus de vehicles, i penso que hi ha hagut un creixement amb una doble disfunció. Una ha sortit amb el debat dels dos companys. Quan hi hagin aglomeracions no podran passar. El concepte d'aglomeració és massa subjectiu, és massa laxa. Vull dir, ho sento, es té que concretar molt més. No estic dient amb ells, sinó la llei. I després una altra cosa que és molt important. Es pot tindre un vehicle d'aquests que la velocitat seria 30 km per hora, que és el mateix que un vehicle normal i corrent, quan va, podrien dir, persones urbanes, però sense tindre carnet de conduir. Això, jo soc veí de Mirassol, això és un perill brutal, perquè, per exemple, el carril bici, que travessa molts carrers, els únics que tenim cede el passo o stops som els vehicles, podrien dir, motoritzats, però els altres, aquests vehicles, les bicicletes i els patinets, poden anar al lliure albur, podrien dir, sense mirar ni tan siquiera baixar la velocitat quan arriben a una cruïlla. Penso que això es té que regular de l'única manera que em sembla que es pot regular, que és aplicant el codi de circulació a tothom que va amb un vehicle que sobrepassa la velocitat i les facilitats de moviment que té un individu. És ras i curt, vull dir, no hi ha cap motiu perquè un senyor que va amb bicicleta o senyora que va amb patinet no tingui que reunir les mateixes característiques de conductor que un altre que va amb una moto o un cotxe.
Sí, i en aquesta mateixa línia l'ordenança de Sant Cugat no obliga a tenir una assegurança als usuaris d'aquests patinets. Creieu que s'hauria de considerar aquesta decisió tenint en compte les recomanacions del Servei Català de Trànsit que ho recomanen?
Jo crec que sí, no? Si a més hi ha aquesta recomanació justament de trànsit, és que s'hauria de fer, no? I a més que poden passar coses i llavors...
Possiblement hi hauria tantes infraccions com hi ha. I diria més al tant. Sí. Possiblement, no vull dir que no, perquè sempre hi haurà l'imprudent, i serà sempre, però possiblement hi ha més en compte. El mateix que quan al principi no anaven en casc i van posar la normativa i el van posar en casc, sembla que verdaderament la gran majoria en porta. Suposo que amb això tindrien cura, perquè a la gent se li ha de tocar el botet, està claríssim.
Sí, 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 no és cert. Sí.
Jo penso que la solució passa per no endurir queda molt malament, sinó per reflectir, podríem dir, les lleis que s'apliquen i les normes amb altres tipus de vehicles, i després insistim, perquè ja suposem que ho escoltarà algú de l'Ajuntament, tornar-se a repensar la xarxa de transport públic de l'Ajuntament de Sant Cugat. Som un municipi de 100.000 persones i jo que visc a Mirassol, excepte la línia 11 i la línia 1 que passen així, que sempre ens preguntem on pararan i cap on van, és el mateix sistema de transport i la mateixa freqüència de fa 25 anys enrere. Aquí algú falla. Val? Per tant, pensem que si hi ha hagut aquesta proliferació de patinets i de bicicletes és precisament perquè aquesta xarxa no ha pogut absorbir determinats tipus de mobilitat.
Sí, s'ha de reconèixer que els que ens desplacem a peu i no tenim més remei, per exemple, és el meu cas, si més o menys has d'anar a prop, val, però quan has d'anar una mica més lluny, jo entenc que la gent no vulgui esperar 20 minuts un autobús o no vulgui caminar 35 minuts.
Inclús que no, molt de jovent, que hi ha molt de jovent que a nivell econòmic, perquè diuen bueno, que el centre em pot costar a mi de gastar-me la tarda en el transport, vaig amb el patí, tot el patí d'aquest que dic jo, i van a tot arreu. Això també hi fa que hi ha molt de jovent, eh?
Sí, jovent, i comentàveu abans criatures. Considereu que l'edat mínima de 14 anys per utilitzar els patinets elèctrics és adequada o s'hauria de augmentar 16, com també recomana el Servei Català de Trànsit?
Jo crec que 16 estaria bé, perquè uns 14 som bastant inconscients encara.
Sí, però les motos jo diria que també són 14, no? Els ciclomotors.
Els ciclomotors petits,
ara?
Sí.
D'ara, perquè abans
de 49.
Sí, sí,
eh?
Jo crec que sí.
No sabia.
Vaja,
això.
Diria que sí. No em voldria equivocar, però crec que els
ciclomotors
de 50...
Jo desvincularia la problemàtica de conducció, la problemàtica mecànica o electrònica del vehicle, de la necessitat i del lloc on es fa servir aquest sistema. S'ha comentat que la densitat d'habitants a Sant Cugat és altíssima, que la mobilitat, podríem dir, que tindria que donar a l'Ajuntament no és suficient. Per tant, és un problema més de com s'utilitza l'instrument que no podrien dir, per mi, si és l'edat 14 o 16. Així de clar. Perquè, sincerament, vull dir, i biciclistes ja molt peluts i senyores molt grans anant, podríem dir, persones habitades i per sobre les aceres, i per tant no és un problema de vehicle per mi, sinó que és un problema de cultura, de consciència de que estàs visquent amb altres i de que hi ha coses que no es poden fer. Sí. Això és per mi el que es tindria que inculcar i no ho estic veient. Ha sortit amb els companys, però no que parlo massa, però és que el problema no veu-los. Jo tampoc he vist cap agent de l'autoritat posant cap mena de multa, així de clar.
Ni multes ni, a més, l'Ajuntament creieu que ha fet prou per informar i educar els ciutadans sobre totes aquestes normes d'ús tant de patinets com de bicicletes com de la convivència? Dani, tu què opines?
Jo no ho conec o no sé on he pogut consultar aquesta, vull dir que no he rebut aquesta, no m'ha arribat aquesta informació, llavors no sé això com per on s'ha difós o entenc que sí, que deu haver-hi alguna mena d'accés a aquesta informació, però per ara jo crec que molta gent en general estem desinformats sobre això, no? Vull dir que fins i tot els mateixos usuaris d'aquest tipus de dispositius no saben les normes o no saben què poden fer o què no poden fer, no? Llavors jo crec que això és el primer pas, no? És a dir, que tothom, sobretot qui porta això...
Una bona campanya publicitària i ni
l'ajudaria. Igual que s'ha fet allò dels excrements del gos, no? De les caques del gos al parc, no? Que s'ha posat aquí l'èmfasi en això i em sembla molt bé. Doncs escolta, això també és un tema que, a més, és un tema de seguretat també de les persones, no?
Si fora bo fer una campanya, si vols, una mica light, però almenys que la gent tingués una mica de prengués consciència, vaja. Mm. Mm-hmm.
El mateix que dèieu amb les multes, que actualment poden anar entre els 100 i els 1.000 euros, tot i que cap de nosaltres ha vist encara cap agent posant-la, però creieu que serien efectives per garantir el compliment de la normativa si s'anessin posant?
Podria, perquè és el que et deia abans, si a la gent, molta gent li toques el butxaca, ja es frenen, però com que sempre hi ha l'incivisme pel mig, a vegades, malgrat que ja pots fer coses, que sempre hi haurà gent que irà fent el mateix que feia, amb multa o sense. Sí. Però sí que estaria bé, sí que estaria bé.
No sé per què hi ha aquesta gradació, no?, de 100 a 1.000, perquè sí. El canvi és molt...
Molt. Per això, per exemple, li fas amb un jovent d'aquest, un any jovent que per feines, no sé quins, que tenen pocs ingressos, li fan això, en teoria, hauria d'agafar consciència, prendre consciència i dir, bueno, no hi tornem, pel que fos. Però, de l'empresació, que no.
Ha de ser molt gros, perquè et posin 1.000 euros, jo crec que ara s'ha començat a fer molt gros.
No? Aquests que deia que travessàvem amb el semàfor en verd obert, perquè sota el pont, a l'estació, i a tota aquesta anya, que és el que deia, passava que, doncs, compte, jolín, si tu fas un pas més endavant, t'atropellen.
Home, respecte als semàfors...
Jo penso que...
Sí, sí, digues, digues, Robert.
Digues, Robert, sí.
No, que si és un vehicle ha de tindre les mateixes normes que un vehicle. Si és un vehicle que es va prohibir de portar dins dels ferrocarrils de la Generalitat i altres transports públics per la seva perillositat en quan encendres, vull dir, per algun motiu serà. M'imagino que no va ser una moda, però d'ara es tindria que explicar més. I, consegüentment, determinades coses que he vist que podrien dir quan ahir ens vas enviar les preguntes, vaig anar a consultar, sí, l'Ajuntament. Bueno, està molt bé que s'incrementi el número de pàrquings aquests segurs per guardar aquests catxivatges,
sí,
però tenen contemplat aquestes mesures de seguretat per si s'encenen? Vull dir, és una mica un món una mica màgic, i em fa molta por entrar amb el tema una mica real, però emprat demagògicament, que és el mateix dels cotxes vells de dièsel que passen per dintre la ciutat. Home, és que molta part d'aquesta mobilitat ho fan persones amb uns recursos migrats i per tant no els hi podem treure aquest sistema. Bueno, si realment això és per aquestes persones amb recursos migrats, encara més motius perquè socialment es faci un sistema de transport més equitatiu, més pràctic i més funcional. Però anar posant parxes que a més no estan del tot bé, ho trobo incoherent. Totalment d'acord amb el que has dit, Dani, no entenc aquesta proporció de la multa més barata la multiplico per 10 i aquest és el rang de multa. Per què per 10, no per 50, i per què comencem per 100 euros? Sincerament, no ho entenc. Ja, així és de clar.
Hauríem de veure el detall. Per...
Sí, suposo que té a veure amb això, no?
Cada infracció.
No és el mateix, sí, saltar-se un semàfor.
Exacte,
que...
sí, més o menys hi veu.
Però vaja, que la diferència és grossa, sí, 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 sí.
Dani, tu t'hi veuries? Digues, perdona, Robert.
Però aleshores les normes per mi tindrien que ser les del servei de circulació. Vull dir, saltar-se un semàforo a tràfic té un valor de tant. Doncs és el mateix. Anar per un cotxe o moto per sobre una acera té un valor. Aquest ha de ser el mateix. És que estem parlant d'un vehicle. Un individu de 16 anys, del tamany, de la mida actual, podríem parlar que estarien sobre els 60-70 quilos. A una velocitat de 30 km per hora, en cas de que compleixi la llei, és un impacte brutal, val? Vers un ciutadà que estigui caminant, sigui de l'edat i de la mida que sigui. Escolta, el tema és el risc que poden compartir. Pues, en tal cas, apliquem la normativa més incloent i més important que hi ha, que és la de tràfic. No ens inventem coses estranyes.
I ara la Sara deia això del Servei Català de Trànsit, i això jo crec que marca una mica el camí, no? És a dir, si des del Servei Català de Trànsit, això que diu Robert, això és un vehicle, s'ha de tractar com un vehicle, ja hi ha unes indicacions de com ha d'anar la cosa, doncs el primer pas i més senzill, sí, i tan fàcil, és adaptar el que diu la normativa d'aquí de Sant Cugat el que recomana el Servei Català de Trànsit, no? Perquè ja seria com una...
Totalment d'acord.
Clar.
La Rosa deia clarament que no s'hi veuria, que no els vol ni veure, els patinets. Tu, Dani, creus que podria...
No, a veure, jo crec que si se'n fa un bon ús i està...
Això,
jo no veig cap problema que hi hagi patinets, igual que hi ha bicicletes i hi ha vehicles i hi ha peu.
Però respecte pel vianant, que cap a la fi és el vianant, és el que marca els altres, és el que han de vigilar.
Hauria de ser la prioritat, el vianant.
Home, sempre.
Nosaltres hem d'anar amb una relaxació, caminant, perquè caminant, tu no has d'estar aquí.
Sempre, sempre, però això va passar també quan va haver-hi el boom de les bicicletes.
Les bicicletes, sí, és veritat.
Sí, senyor.
Va passar també, no?, que hi havia un cert desgavell i després va haver-hi tot el tema ja de fer els carrils bicis i tal, i crec que la situació ha millorat una mica amb les bicicletes, no?
Jo crec que bastant.
Com a vianants i conductors de cotxe, creieu que és suficient ara mateix la xarxa de carril bici? Ho molesten poc? O com ho viviu?
A mi no em molesten els carrils bici.
A mi tampoc.
Ni les bicis, llavors, entenc.
No em molesten, i a més penso que justament és una bona... Vivim en una ciutat que permet desplaçaments amb bicicleta relativament fàcils, no? Perquè no és una ciutat que tingui grans pujades i baixades, i que per extensió també, no? Això, el Robert, no? Si acaben a mi de sol, doncs és tot pla, escolta, i agafes el carril bici i vas, no? I pot descongestionar una mica el trànsit al centre de la ciutat, que sempre és el tema problemàtic, no?
I
l'aire, clar, l'aire que respirem, que estem en una ciutat que estem al costat de Collserola, però estem entre autopistes, també, i que l'aire no és tan bo com sembla. L'aire no és tan bo com sembla.
No, però va començar la cosa com molt... Es va desmadrar una mica, però sembla que tot torna una mica encasillat, on venti els carrils, la gent se desplaça. Jo crec que ha estat bé. Hi ha gent que es queixa. A veure, És que sempre.
Sempre, sempre hi haurà algú que es queixi. Sempre.
Sí. I així com s'ha anat això, tot posant al seu lloc, creieu que pot passar això amb els patinets a la llarga?
Si marquen més les pautes i ho respecten, jo crec que sí. Perquè és el que diu, és un mode de desplaçar-te amunt i avall, no molestes, passes el teu carrer, fas el que has de fer, perfecte. Però com que hi ha tanta imprudència i tanta gent de poc cervell, fas el que passa, manera, doncs... Pues, que m'ha de marcar les pautes.
Digue, Robert.
A mi no em molesta gens, com han dit els companys. Penso que és un encert de dissenyar aquest nou model de circulació, però bé, però em sembla que s'han de revisar. Tornaré al meu barri. Els carrils bici estan pensats sobretot per connectar en el nostre barri, connectar el centre comercial i sobretot els centres d'ensenyament. Bueno, es tindria que mirar quina proporció d'ús fan. Val? Aquest seria el primer ràtio que jo suggereixo que es faci. És molt fàcil, el mateix sensor que es fa servir per mirar els cotxes que passen per un carrer, val? Perquè aleshores igual tindríem que fer com quan es revisa el pla hidrogràfic d'un determinat lloc. La gent s'emparré que a vegades em fer passar la riera per un lloc i al final es veu que l'aigua en passa per un altre, però això és el que està passant, eh? Penso que es tindríem que repensar per on han anat els carrils bici i sobretot la seva ocupació horària. Estic molt a prop de l'Escola Catalunya i als moments d'entrada, déu-n'hi-do la quantitat de gent que va. Déu-n'hi-do, eh? Només arribaria en aquest adjectiu. Però, per exemple, a hora baixa, el carril bici de l'Escola Catalunya es converteix en un aparcament, podríem dir, per donar servei al poliesportiu, al pavelló, perdó, que hi ha allà. Pensem una mica el que fem, on ho fem i quan ho fem. Perquè, si no, com que està clar, té diferents usos, doncs la gent també s'agafa la llibertat, com l'aigua, de passar per on millor hi va. Penso que l'Ajuntament té que fer una campanya d'explicació molt més detallada de què és un carril bici. Perquè ho ha dit molt bé el Dani, simplement per dir que així baixem el nivell de contaminació i de partícules que hi ha a l'aire i tal, queda molt bé dir-ho, però les nostres partícules venen de les dues autopistes que ens passen pel poble.
Ara us faré una pregunta una mica potser demagògica, però si realment expulséssim 100% els cotxes de dins de la ciutat, potser tindrien més cabuda tots aquests patinets i podrien anar ells per la carretera i contaminarien menys.
La cabuda sí, suposo, sí, el que falta és el mateix que el d'abans, el respecte que ha de tenir.
També pels vianants igualment.
Total, clar, perquè pot estar tot arreu, però si no s'atura quan veuen aprovar una persona o no miren primit i davall, jo crec que sí.
Però ho veuríeu possible, per exemple, com a Venècia, potser més per l'orografia o les...
Jo amb el tema dels cotxes al centre soc bastant radical. Vull dir que... Que és el centre estricte de la ciutat, el centre, o sigui, on som, que ja hi ha molts carrers que són de vianants i que ja no passen els cotxes.
Doncs, sempre hi ha aparcaments i llavors...
Sempre hi ha aparcaments, sempre passa algú, però jo ampliaria, o sigui, jo trauria el cotxe al centre de la ciutat.
És que hi ha mobilitat suficient per bellugar.
Totalment d'acord en treure el cotxe del centre de la ciutat. A més, ho heu dit vosaltres al principi, cert, és una ciutat de fàcil caminata al centre de la ciutat. Anar de Mirasol a Sant Francesc realment és una bona caminata, però si estàs en el centre és una bona ciutat. Però m'agradaria defensar el model social del transport. Vull dir, perquè si suprimim i deixem que no passin cotxes, però ho deixem només al lliure albedrí, que cadascú pugui comprar una bicicleta o un patinet, estem traient una responsabilitat al municipi que per mi és molt clara. La gent té que poder-se comunicar d'una manera senzilla. Mirasol som 18.000 persones. 18.000 persones estan molt per sobre de la majoria de pobles que hi ha a Catalunya. I el sistema de transport, més enllà del ferrocarril de la Generalitat, és molt deficient per connectar-nos amb el centre Tentequeteba, però amb altres barris realment és molt difícil. Per tant, buidar el centre de la ciutat, totalment d'acord, però podríem dir ajudant que la gent hi arribi amb sistemes de transport municipals.
Sí, sí, ha d'ampliar la xarxa.
Sí, jo penso que si encara que es tragués el cotxe i les motos del centre de la ciutat, s'hauria de mantenir el transport públic, això sí.
Sí, sí, totalment d'acord. Totalment d'acord amb això.
Seria bastant ideal, no?
Possiblement molta gent que baixa amb el cotxe, per força, perquè és el que dius, un cop estàs per aquí, ara baixa cap allà baix, hi hauria més moviment, més ambient al que és al centre del poble, per la facilitat. Això,
sí, això ho veiem a Barcelona, o sigui, Barcelona és una ciutat que té una bona xarxa de transport públic, la majoria de cotxes són cotxes que venen de gent de fora, no la de la gent de la ciutat, que es mou per tot el transport que hi ha, que és bo, i que
i
més, i que més li van ampliant, no? Doncs aquest és una mica el camí, no? El
és curiós, ampliació de transport.
És veritat, és curiós com a Barcelona, sent les distàncies encara més grans, no tens cap problema per viure sense cotxe i no et preocupa on hagis d'anar.
Pots travessar de punta a punta. Amb una facilitat,
sempre trigaràs menys que anant amb cotxe,
ben prou.
I en canvi aquí a Sant Cugat, segons on hagis d'anar, ja penses, ostres, aviam com arribo i aviam com torno.
Això mateix, sí, és així, és així.
Sí,
ja tocar el botet a l'Ajuntament.
Sí, sí.
Hi ha hagut també postures molt, molt poc, per mi, poc imaginatives per part de l'Ajuntament. La mida dels autobusos, els circuits que no siguin tan fixes, sinó que podrien dir puguin anar una mica més a l'albur dels usuaris d'aquell moment, l'autobús i del conductor, el servei de taxis, que la baixada mínima de bandera, que a vegades té que fer per premures, que poden ser, per exemple, en el CAP, o determinades compres, no costi el mínim 12 euros i a la nit 14 estigui subvencionat. Mil coses que ajudin a que la gent no es tingui que plantejar la solució que passi simplement per ell, sinó que sigui una cosa més assenyada, podríem dir, més a nivell global.
Sí, el tema del bus una mica demanda, s'ha intentat a les Planes i a la Floresta, s'havia d'intentar, em sembla, i no sé per què no s'incentiva més, és veritat, perquè tampoc hi ha tants usuaris, en realitat, vull dir, no és allò que diguis hauria de parar cada 10 metres, perquè no.
Sí, d'efecte. Ja dic, no, hi ha coses que veig que ens hem quedat clavats i que no hi ha manera de mobilitzar-se cap a una altra direcció. Ara tot el tema és que, com que depenem de l'àrea metropolitana decideix quin tipus d'autobusos hi ha, com són i quins recorreguts poden haver-hi. Home, tant de bo, està molt bé estar a l'àrea metropolitana, o no ho sé, però està clar que una ciutat de 100.000 persones, després es té que dissenyar ella mateixa.
Sí, ara per això estem pendents d'aquest contracte, d'aquest nou contracte, sí. Doncs, una última pregunta, ja sobre una mica el casc. Dèiem que cada vegada has vist tu més, Roser, que hi ha més gent que porta el casc per anar amb patinet, però en realitat només és obligatori pels menors de 16 anys.
Però no és més adults. Jo, o sigui, no, criatures no tant. Ni criatures, perquè és més jove. Pels adults sí que reconec que d'ençà que va entrar la normativa...
L'estan portant més... És necessari, creieu?
Jo crec que sí, una trompada, inclús és que anar en bicicleta, que és una trompada, i més que necessari, obligatori radicalment.
Qualsevol aparet d'aquests que va amb aquesta velocitat ha de
passar el
cap, vaja. Vaja, jo ho tenia claríssim, vaja, que em faria molta por anar muntat en això sense casc, vaja, em trobo perillós.
No, però això sí que em trobo que la gent està complint. I és veritat, resulta que no n'he vist cap que no n'emporti. Això m'ha cridat l'atenció.
Jo també ho tinc clar, però som un país una mica estrany amb això del casc, no? Fixeu-vos, recordeu les enxanetes, quan van caure, podríem dir, l'enxaneta és l'únic que porta casc. I en canvi, els individus que estan a sota, que ho reben tota la caiguda d'una enxaneta, deu pesar doncs, 20 quilos, caigut des d'una alçada d'una torre de 10 metres, o sigui, està parlant que cau de més de 15 metres, aquestes persones no porten casc ni protecció cervical. El hockey, tinc els meus nets que hi juguen, quan són petits han de jugar en casc, quan passes, podrien dir, a categories superiors, el casc no és obligatori, de fet es pot dir que no en porta ningú. Aviam, aquí hi ha algú que falla. Els grans problemes que tenim, podríem dir, quan hi ha un cop, són els cops, podríem dir, que es produeixen de l'alçada del coll cap endalt. Per tant, el casc, ho sento, és just i necessari que es porti per seguretat de l'individu que va conduint i per seguretat social, perquè recordem que la salut, afortunadament, és un bé que paguem entre tots. Per tant, tot el que pugui ser restringir les despeses és important.
Sí, sí, a poc a poc.
Sí, no, i això és un tema que, també amb la perspectiva dels anys, no? Jo recordo una moto d'aquestes petites sense casc, perquè no era obligatori, no?
Sí, senyor.
No van posar obligatori. La bicicleta, els professionals, tampoc portaven casc fins fa 4 dies. Anaven sense casc, ara porten casc, no? Llavors, un tema com d'anar veient, sense esperar que passi una desgràcia, no? D'anar incorporant això, perquè realment és un... Com deia el Robert, el cap s'ha de protegir, el cap, el coll s'ha de protegir, no? És superdelicat.
Sí,
així és. Penso igual.
Molt bé, doncs amb aquest acord d'opinions ho haurem de deixar. Moltíssimes gràcies, Roser, moltíssimes gràcies, Dani, i Robert, des de casa, gràcies per connectar-te.
No, gràcies a vosaltres per permetre'm estar amb vosaltres, o sigui, de veritat, moltes gràcies.
A vosaltres, fins aviat. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Una abraçada molt forta, records.